Rescued és el primer tema que coneixem del nou àlbum que el grup publicarà el 2 de juny. El disc es titula But Here We Are i serà l'11è de Foo Fighters, però el primer des de la mort del bateria de la banda Taylor Hawkins al març de l'any passat. I la cançó més coneguda de la història de Celtas Cortos tindrà versió en català.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal.
Per la primera vegada aquest dissabte al Palau Sant Jordi al concert de la celebració dels 50 anys de la companyia elèctrica Dharma. La cançó ja tenia versions en diferents idiomes com l'euskera, l'italià o l'anglès. Atenció si heu d'agafar l'alta velocitat perquè a aquesta hora està tallada la circulació entre Barcelona i Figueres en tots dos sentits de la marxa. La interrupció és a la sortida de l'estació de Sants de Barcelona. I el motiu és que hi ha una persona al túnel. Renfe informa que s'està esperant que hi arribin els Mossos d'Esquadra. I anem al RAC perquè em sembla que hi ha problemes a la C32.
Els nous concessionaris Hyundai Augusta Cara, Vilafranca i Vilanova t'ofereixen aquest espai.
Què està passant? Anem a comptar cotxes, Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, continua activa aquesta incidència a la C32, on l'incendi d'un vehicle ha fet tallar la calçada en els dos sentits de la marxa, acumulant ara 3 quilòmetres de congestió en els dos sentits entre Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. Ara mateix la circulació es desvia per la calçada lateral i de retruc també està afectada la C31, una via alternativa que han agafat molts dels vehicles. Per tant, molta paciència en aquest punt. D'altra banda, s'ha reobert ja el carril tallat a la Ronda de Dalt per l'avaria que s'ha registrat fa una estona en sentit Llobregat, però amb tot encara queden més de 10 quilòmetres d'aturades. A la resta de la xarxa viària parlem encara de força cues a aquesta hora, malgrat ser ja cap al final de l'hora punta. A la C58 hi ha cues en sentit sud, en el tram entre Montcada i Reixac i l'entrada de Barcelona, com entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès. I, a banda d'això, les rondes doncs, també acumulant força cues més enllà d'aquesta incidència que comentàvem. La ronda litoral encara està afectada en sentit Besòs durant 3 quilòmetres per la zona franca i Montjuïc. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Hyundai Augusta Car amplia les seves instal·lacions al Penedès Garraf. Vine a conèixer-les amb més de 1.000 metres quadrats dedicats a tu i al teu Hyundai. Estem a l'Avinguda Tarragona 137 de Vilafranca del Penedès i a Ronda d'Europa 70 de Vilanova i la Geltrú. T'esperem a les noves instal·lacions Hyundai. AugustaCar.es.
I a la resta dels esports amb Repsol, quan són les 9 i 2 minuts, el Manchester City i l'Inter de Milà s'han classificat per les semifinals de la Champions i ara s'enfrontaran al Real Madrid i al Milan, respectivament. Per tant, tenim Manchester City, Real Madrid, amb el primer partit a la Bernabéu, i Inter de Milà, Milan. Pel City serà la seva tercera final, semifinal consecutiva. Tercera semifinal consecutiva. Amb l'anada, com dèiem, al Santiago Bernabéu el dia 9 de maig i la tornada, en tot cas, serà el dia 16, concretament una setmana més tard. Realment, el que ha fet l'equip de Pep Guardiola amb les semifinals és gaire no comparable amb les finals del Real Madrid, però gairebé els de Pep Guardiola van empatar a un, recordem, al camp del Bayern de Múnich, però van fer vol 3-0 de l'anada. Erling Haaland va fallar un penal i després va marcar el 0-1, precedit per una pífia del central francès Upamecano, que ha estat especialment desafortunat en els dos partits de l'eliminatòria. Més tard, Kimmich va fer el gol de l'honor pels bavaresos de penal a les acaballes del partit. Enviat especial de RAC1 a Múnich, Miquel Agut.
Pep Guardiola dirigirà a primers del mes que ve la cinquena eliminatòria europea contra el Madrid. Fins ara, en les quatre disputades, dues cares, amb el Barça i amb el City, i dues creus, amb el Bayern i també amb el Manchester City. Tercera semifinal consecutiva, amb el record molt present de l'eliminació inversemblant de la temporada passada.
Em sembla que vaig sentir ahir que porten 11 semifinals en 13 anys. Chapó. Em trec el barret. Nosaltres portem 3 semifinals de Champions seguides i ens sembla que el que hem fet és increïble. I crec que tots els clubs del món tenen la sensació que si vols guanyar aquesta competició has de batre el Real Madrid. Abans era el Barcelona i ara és el Real Madrid.
El Manchester City està fent una gran temporada a semifinals de la Champions i de la Copa i depèn d'ell mateix per guanyar la Premier. Potser per això Rodri, en declaracions a RAC1, confia tant en el seu equip.
Nosotros sabemos el potencial que tenemos y encararemos la eliminatoria como la hemos encarado contra al Bayern, con una mentalidad de querer hacer las cosas bien, sobre todo de querer ir a por todas, y creo que tenemos un equipo para poder conseguirlo.
I un altre factor a tenir en compte serà Haaland, autor de 12 gols en 8 partits en aquesta edició de la Champions. Sortirem de dubtes amb l'anada al Bernabéu el 9 de maig i la tornada a l'Etihad el 17 de maig.
Això ho he dit, ja ho he dit ara el Miquel Agut, el 9 dimarts i el 17 dimecres, primer al Bernabéu i després la tornada a l'Etihad. Per cert que les dades de Guardiola són espectaculars. És l'únic entrenador en tota la història de la Champions en arribar a 10 semifinals. A 10 semifinals. I no sé qui publicava que va aconseguir el 80% de victòries a la Bundesliga, 76 de victòries a la Lliga Espanyola i el 74% de victòries a la Premier League. Més coses, l'emblemàtic davanter del Betis, Joaquín Sánchez, ha anunciat que retira final de temporada, ho fa 41 anys i després de 23 temporades com a professional.
Desde el sitio donde me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego y defender estos colores, este escudo y estas 13 barras del Real Betis Balompié, os digo que ha llegado mi momento, el momento de deciros que esta temporada será la última como futbolista del Real Betis Balompié.
Queden 9 jornades de Lliga per endavant i l'andalús està a 7 partits d'atrapar Andoni Subizarreta com el futbolista que més partits ha jugat a primera amb 622. A la Lliga Femenina, 15 futbolistes de la Lama de Múrcia han donat suport al seu entrenador i han negat radicalment que tingui un tracte vexatori amb elles, tal com s'ha publicat aquesta setmana. I atenció amb això, ciutadans de l'Aràbia Saudita han demanat la deportació de Cristiano Ronaldo, actual jugador de l'Al-Nassr, perquè es va tocar els testicles quan els aficionats corejaven el nom de Leo Messi en la derrota contra l'Al-Hilal. Diversos advocats amenacen de denunciar el futbolista portuguès per un delicte d'indecència pública, però el seu equip el defensa i afirma que ho va fer perquè va rebre un cop durant el partit. En bàsquet, la penya jugarà contra el Gran Canària les semifinals de l'Eurocup després de guanyar de 8 punts el Hapoel de Tel Aviv a l'Olímpic de Badalona. És el primer cop en 15 anys que la penya es classifica per unes semifinals europees i ara haurà d'anar a les Illes Canàries la setmana que ve a partit únic. Carles Durant treu pit del seu equip.
Tornar a una semifinal de l'Eurocup, molts de nosaltres sabem quin recorregut hem tingut i, per tant, molt contents. Això és una victòria molt grupal. Hi ha hagut un ambient de partit dur, però la nostra gent ha estat increïble.
Per cert, a Badalona hi van anar uns 1.500 aficionats del Hapoel que van generar molts incidents a la graderia. Fins i tot alguns d'ells van encendre bengales i van omplir el pavelló de fum. En canvi, el Baxi Manresa va perdre 12 punts a la pista del Tenerife i ha quedat eliminat de la Champions. A la Lliga CB, el Barça va guanyar de 15 punts a Granada i, en canvi, el Girona va perdre de 19 punts a la pista del Real Madrid. I a la Lliga Femenina, avui comencen els quarts de final amb 3 catalans en competició. A les 7 de la tarda, el Barça-Sant Feliuenc rep l'Uni Girona en el partit de nada i a les 9, el Cadí la Seu juga al Palau d'Esports contra el Perfumeries Avenida. I en tennis, avui comencen els vuitens de final del Barcelona Open Bank Sabadell. Trofeu Compte de Godó amb el partit destacat entre Carlos Alcaraz i el castellonenc Roberto Bautista. Albert Bassas.
Sens dubte el partit de la jornada que jugarà en el tercer torn i que assegura presència espanyola a la ronda de quarts de final. Un duel entre un Bautista que amb 35 anys ja està a la recta final de la seva carrera i un Alcaraz que amb 19 tot just l'acaba de començar. L'activitat, però, arrencarà novament a les 11 del matí amb els dos primers partits. El duel entre l'italià Jannik Sinner i el japonès Nishioka d'una banda i l'australià Demiñor i el búlgar Dimitrov per l'altra. A continuació, no abans de 1:15, el partit de l'altre espanyol encara en competició, el malagueny Alejandro Davidovich, que s'enfrontarà al finlandès Russobori, i el del grec Tsitsipas, que jugarà contra el canadenc Shapovalov. El britànic Norri s'enfrontarà a l'italià Musetti i tancarà la jornada el duel entre el noruec Casper Ruud i l'argentí Cerúndolo i el del rus Kachanov contra el també britànic Daniel Evans.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wallet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb una constatació. Parlar anglès no sempre és fàcil. Les últimes hores s'ha fet viral un vídeo de Belén Esteban intentant parlar en anglès per telèfon al Sálvame. Mira, jo el teu moment, a mi em fa molta vergonya aliena, ho he de reconèixer, perquè és aquelles coses que dius, oh, però noia.
Hello.
How may I help you, please?
Hablo usted español?
No, we are in London. How may
vale,
I help
pues
you in English, please?
Tranquilation, tranquilation. My name, Belén Esteban.
¿Cómo se dice? Okay.
Sigui com sigui, qualsevol excusa és bona per recuperar alguns dels talls cèlebres de gent interessant parlant en anglès, amb un èxit, diríem que, relatiu. Com, per exemple, el de la presidenta de la Diputació de Pontevedra.
Welcome to Rías Baixas. Welcome to Pontevedra. Here in Rías Baixas, in Pontevedra, the sun, the rain, the food, the wine, the heritage, the culture are wonderful.
Oh, l'alcaldessa de Jerez de la Frontera, el Gran Premi de Jerez de motociclisme.
Thank you very much for this recognition. 2020 was a very special year. And Jerez recibió 2 Gran Premio. Es, bueno, echamos mucho de menos. I assume the fans to gate for Jerez.
Ah, això mateix. En aquests casos sempre és millor optar per la via Rajoy quan li feien una pregunta en anglès.
Adelante.
Nick Hardy, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind.
Bueno, no, hombre, no lo vamos a hacer en eso. Venga, adelante. Sí, pero es que... Venga, sí, luego, luego.
Luego, luego. Yo hablé a Rajoy. It's very difficult, todo esto.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
CaixaBank ha estat elegit millor banca privada nacional per Euromoney. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca que ens impulsa a continuar innovant cada dia per estar més a prop dels clients i atendre'n les necessitats. Gràcies a tothom per fer-ho possible. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Josep Martí, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Hola, Tian, bon dia.
Bon dia, Basté, com estàs? Tot bé?
Sí, i tu?
Bé.
Bé.
Sí. Bé, 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 diguem bé.
Avui ve una mica teu, eh?
Xavier Salamartín, home, i tant, i tant. Sí, home, sí.
Evidentment, avui vindrà aquí Xavier Salamartín.
Ha escrit un llistí telefònic?
Sí, bueno, ara diràs tu que és un llistí telefònic. Es diu De la sabana a Mart, l'economia de la intel·ligència natural, que avui hem sabut una notícia de la intel·ligència artificial, que això ja comença a ser perillós. Comença a ser perillós. Una entrevista inventada, bueno, inventada a través d'intel·ligència artificial, a Michael Schumacher, que ha fet que la família, fins i tot, hagi demanat al diari, al setmanari, que rectifiqui. En fi, està estudiant, fins i tot se'ns presenta una demanda, i després que han fet una cançó The Weeknd i Drake amb intel·ligència artificial, que és The Weeknd i Drake. Escolteu això, escolteu. És intel·ligència artificial. I aquest és The Weeknd. Talking to a diva, yeah, she on my nerves. She think that I'm me. Intel·ligència artificial, això no ho canten ells.
Fa un to una mica més deixat, no? Que tenen aquest to deixat.
No. Els cantants, tot això està portant
per avall. Per tot, de totes maneres.
Sí, per què?
Perquè a mi no m'imitaran. Ja està, podria.
Per això
no hi ha interès.
O no hi ha interès, o és inimitable, també.
No hi ha interès. És impossible. No hi ha, ja, pot ser alguna cosa artificiosa, sí, intel·ligència poca, per tant, no tenim per què perdre el temps.
Carai, per ti, quines ulleres has comprat, lladre?
Bon dia.
Ai.
Sí, guapo, eh?
Carai.
Molt.
Fumes encara o no?
Em queden bé. Són boniques, aquestes ulleres.
Com els nens petits, no vol respondre.
No, està no responent la segona pregunta. Veient-se en la primera.
Evitant respondre a la segona.
No, és veritat, se contesta. Si contesta així, estàs contestant.
Recorda la pel·lícula que hi ha els germans Mas? Contesta primer la segona pregunta.
Escolteu una cosa. Em permeteu que comencem parlant d'un primer tema, després quan vingui aquí el Salamartín ja parlarem de tot això, que vull comentar amb ell, que és el no passa res. El no passa res. Ahir el Jordi de Planell explicava aquí al món a RAC1 que ens vam quedar de pasta de moniato, que el conte famós, aquell... Ja ho sé, que això és com molt llor, és com molt repetitiu tot, no? Que és que... Però és clar, és que van sabent coses que encara ho preocupen més, que és que... Mira, per cert, que tinc aquí la Conxita Baray. Tu coneixes el Jorge Fernández Díaz?
Sí.
Quan fa que no parles amb ell?
Uf, molt de temps.
Molt de temps?
Molt...
Anys?
Sí.
Sí. I era així?
No sé a què et refereixes, a la Jordi.
Bueno, pues un personatge, diguem-ho, que al marge dels articles a La Raó que escriu, que ell era ultracatòlic, això ja ho sabíem, que era ultracatòlic, no? Al marge dels... Que, per exemple, això que vam explicar ahir, el ministre de l'Interior sabia que s'inventaven contes falsos de Xavier Trias a Suïssa.
Bueno, ultracatòlic, no sempre. Vull dir, un moment que va decidir ser ultracatòlic.
Sí.
A Las Vegas, no?
Sí, a Las Vegas, exacte, això ho ha dit ella, eh?
Sí, sí, no estem desvetllant res.
Clar, evidentment, la Conxita Baray no sabia res de tot això.
Efectivament que no.
No t'ho pregunto, no sé.
Ho afirmes,
escolta, qualsevol cosa,
espero.
Confirmo, jo estic convençut. Però clar, és que creia, no, jo és que em sorprèn de res de tot plegat, és que és tot molt bèstia.
Pues a mi em sorprèn tot, però, en fi...
Et sorprèn?
A mi em sorprèn, sí, a mi em sorprèn. Moltes notícies de les que estan apareguint em sorprenen. I bueno, sí, les segueixo amb atenció i, efectivament, ell és una persona que jo conec des de fa moltíssims anys, que també fa molts anys que no hi tinc cap relació, però que em sorprèn i he de dir que espero que s'acabi demostrant que no és així, no? Perquè, doncs, la sorpresa, si es demostra, no? Finalment, que tot això és veritat i que ha sigut així, doncs encara serà més gran. Jo sóc una persona que d'entrada no desconfio de la gent, més aviat al contrari, i per tant que no li suposo a ningú ni cap maldat, ni, no, tot el contrari. Llavors, qualsevol notícia, doncs, així, sigui d'aquesta persona o sigui d'una altra, doncs em sorprenen i no gratament, no? Deixeu-me dir-ho així.
Clar, és que el que explicàvem ahir és que aquí va haver-hi un conte... Bueno, aquí va haver-hi una portada d'un diari que va ser El Mundo, que deia investiguen una cuenta de 12,9 milions de l'alcalde de Barcelona en Andorra. Això va ser publicat el dia 27 d'octubre de l'any 2014. Val? Llavors, ahir vam explicar com es va preparar tot i com un policia, com un agent de duanes de França va aixecar la camisa a l'anomenada policia patriòtica, que a la vegada va aixecar la camisa als periodistes del diari El Mundo que van publicar la informació. Per què? Doncs perquè va haver-hi la policia patriòtica, aquí estem parlant dels sospitosos habituals, eh? Des de Villarejo, Genio Pino, El Gordo, tots aquests. Aquests van pagar 25.000 euros a l'agent francès perquè investigués comptes a l'estranger de polítics catalans que estaven a favor, en aquell moment no es parla de independència, estaven a favor del 9N, era abans del 9N. Bueno, total, que es va aquest senyor va portar un paper amb un conte de Xavier Trias a Andorra. Va resultar que va ser fals, es va publicar al diari El Mundo, va ser fals, i la història va ser que poc temps després els propis policies per agafar un avió de l'Estat, per anar-se'n fins a França, parlar amb aquest agent francès, perquè els expliqués què coi havia passat. Això va passar fa 9 anys. La filtració era mentida. Tot era mentida. Tot era una falsedat. El pitjor del cas, com ara deia la Concepció Baray, que no s'ho vol creure, si es demostra o no es demostra, que és que, segons la informació de diverses persones que ha consultat a RAC1, el ministre de l'Interior estava al cas de tot això. Estava al cas de que això estava passant. La qual cosa encara ho posa més greu i en perspectiva més greu. Què és el més greu de tot? Que ha passat 9 anys i que no ha passat res. Vicent Sánchez.
I que cada vegada que hi ha una notícia que afecta, per dir-ho així, l'altre bàndol, immediatament la fiscalia comença a fer maniobres i comença a actuar d'ofici, i es veu que aquí ofici només que n'hi ha un. Com el Papa Seix, l'ofici que més m'agrada, doncs aleshores la fiscalia o els jutges només tenen una...
un sector al qual dirigir totes les seues ofensives, i l'altre van passant i es van multiplicant les notícies i van passant tot, i a més hi ha un argument o excusa que plana per damunt de tot, és que l'Estat té dret a defensar-se. Però jo crec que els estats tenen dret a defensar-se des de les normes que es donen als estats amb la seua, el seu context d'estat de dret. I que quan no, doncs s'han d'actuar també. I si apareix que jo no entenc com tota aquesta gent que feia tot això, el mateix ministre, etc etc, al final tenen alguna acció judicial contra ells, però per altres motius, pel que siga, tot el que té a veure amb aquella ofensiva contra Convergència en un primer moment, sobiranisme, independentisme, etc, no té cap resposta per part de la judicatura, de les instàncies judicials. I això tampoc sorprèn. Jo tampoc em sorprèn. A mi, jo no el coneixia. Com el coneixies tu.
Algú el coneixia aquí a la taula?
Sí, el coneixia, clar, home, eren periodistes.
Sí, sí, va, evidentment.
I jo tenia una relació també amb ella, fluida, parlàvem i tal. No em sorprèn del tot, perquè era un home que el poder el destarotava. El poder el destarotava quan tenia possibilitats de lluir i de tindre protagonisme polític. Jo crec que perdia molt el món de vista, i jo l'he vist fent unes coses molt raretes, eh? Molt raretes.
Ah, sí?
I sí, no entrarem en detalls, però molt, molt raretes, molt raretes. I per tant, quan em diuen no... No, per exemple, quan el van fer la primera vegada que està a Madrid, que va estar a Madrid, que era director general de quin ministeri, no estava llavors una ministra encara, la primera vegada...
Administracions públiques.
Administracions públiques.
Amb Mariano Rajoy.
Sí, senyor, doncs allà va anar,
li
van donar un palauet, i la visita al palauet, que va fer amb mi, va ser molt demencial. Jo diria, però aquest home, què li passa? Estava enlluernat pel petit poder que representava tindre això, i no m'estranyava que a partir d'aquell moment passaren coses... Perquè és que realment el vaig veure molt destarotat, el vaig veure que havia perdut molt de vista la realitat. Amb gestos, amb paraules, amb... Recorde, i també petita anècdota, que em va donar un llibre sobre la història del Palauet i me'l va dedicar.
Hòstia.
I jo deia, però clar, això pot fer-ho Julio Iglesias amb un disc, però que ho fas a ell? No, jo en sèrio, jo me'n vaig anar dient, però què li passa a este home? I per tant, a partir d'ahir, quan amb aquesta desorbitada, i vostè ho diu, molt catòlic i molt això, però el poder el destarotava, i a partir d'aquí qualsevol cosa a favor d'aquest poder i per fer protagonisme i per acumular mèrits, les entenc, perquè ja veia que això anava per ahir. I ara tot... Ara, torna a insistir. Després resulta que quan apareix tot això i passa tot això, ahir no sé qui em deia, no, pues el senyor Trias ara el que hauria de fer seria una altra vegada fer una querella. Pues ja la va fer, i la va fer contra el Dia del Mundo, i li van treure la raó, li van dir que els periodistes tenien notícies contrastades i unes bones fonts d'informació per fer el que havien fet. I quan un jutge diu això, pues dius, bueno, pues deixem-ho córrer, ja està.
No van dir que fos contrastada, sinó que la font, que en aquest cas era la UDEF, que conyo és l'UDEF, que diria el Jordi Pujol.
Exacte.
Doncs era una font, i que per tant ells, en tot cas, la font els havia fallat, però que no era responsabilitat seva. Crec que aquest era l'argument.
Sí,
que amb les clavegueres, que citaves tu, Jordi, i també ara el Vicent, hi ha qui a dreta i a esquerra, també alguns mitjans, fan seva la frase de Villarejo, no perquè me l'hagi dit a mi en privat, que només he coincidit una vegada amb ell i va ser el fax a l'entrevista que li van fer. Villarejo deia, les cloaques limpien. Llavors, això és un argument que s'ha comprat des de ministeris de l'interior de tots els colors, i gent de l'àmbit de l'esquerra i del dret, com pot ser el senyor Baltasar Garzón, quan va dir que era un mal necessari el senyor Villarejo, no? I n'hi ha altres, entre els que m'incloc, i incloc també el meu diari, que creiem que no, que les clavegueres embruten, i que per tant el que s'ha de fer és treure la porqueria que porten. I per això, per exemple, un company nostre va ser qui va treure l'Operació Catalunya en el seu moment, que també et dic que va remar sol, el Pedro Águeda, llavors, fa més de 10 anys. Jo crec que no tot s'hi val. Jo recordo un article que vaig escriure arran del cas Trias, que vaig titular Campanya Inmunda, en aquell moment al periòdico, perquè...
Com volen dir,
no? Bueno, s'entenia bastant bé. Perquè crec que, de veritat, crec que no tot s'hi val, ni en l'Estat, que després, quan dius això, et diuen, no, però els serveis secrets francesos, per no parlar del Mossad o a Gran Bretanya, això no converteix en bo el que ha fet el senyor Villarejo amb els seus tentacles a França, com bé dius, que francès com podia haver sigut perquè aquest senyor tenia també tentacles altres països, no? Per tant, desgraciadament, és veritat que un jutge va donar per fet que això podia passar, i això significa que si demà un senyor UDEF, que no sé si passa, torna a fer circular un informe apòcrif, que els que hem estat en redaccions també, ara no vull tampoc aquí parlar del nostre negociant només, però els que hem estat en redaccions durant temps i a més vinculats a la secció de política, que a vegades política i tribunals van molt, molt juntes, veus passar informes d'aquests apòcrifs, i aquella temporada en circulaven molts, hi va haver mitjans que van decidir no publicar-los,
però
i n'hi va haver que sí, i això també, és a dir, quan es diu no, és que els mitjans formen part de, no, hi ha alguns mitjans que sí i altres que no, és a dir, ara aquesta manera de funcionar, de que t'arriba un paper i tal qual t'arriba el dones perquè editorialment et t'interessa o perquè pot modificar una campanya electoral, doncs ha passat, i jo no descartaria que pogués tornar a passar.
Sí?
No, en el sentit de que hi ha praxis periodístiques que no s'han resolt.
Molt clar. Perdó, té moltes ganes de parlar en Josep Martí. Perdó. També ha de dir alguna cosa a la Concepció Barall. No sé si el tia arriba a dir alguna cosa. Després arribarà el Xavier Salamartín. Però hi ha coses en aquesta vida que no poden esperar. Jo ho sé perquè mira, el Salamartín ja ha arribat. I està aquí fora. Però el Salamartín ha arribat abans d'hora, per entre altres coses. Però no, i abans d'hora no arriba mai. Arriba quan toca i quan li hem dit. Però saps què passa amb el Salamartín? Que ell el que volia era tornar a recuperar i veure la Noemí. I per tant estem molt contents que el Salamartín pugui veure la Noemí actuant un dia més i parlant del Corte Inglés. Hola, Noemí, com estàs?
Molt bon dia, molt bon com dia. Estem?
Que fatal, com sempre. Què?
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés.
Que en són 15.
Només fins al 30 d'abril tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Preparats per la primavera? Al Corte Inglés tenen allò que necessita el teu armari pel canvi de temporada. Per elles, hi ha un 30% de descompte en una selecció de les millors marques de moda dona, com Roberto Verino, Scalpers, Woman El Corte Inglés, Southern Cotton, Naf Naf, Diesel. I si tens plans per l'aire lliure, emporta't una selecció de roba exterior d'Easywear amb un 30% de descompte. I també en roba exterior i tricot de Green Coast. I ells poden fer-li una volta als seus looks amb el 30% en una selecció de les millors marques de moda home. Harmon & Blaine, Scalper, Roberto Verino, Gap, G-Star, Rau, Desigual... I el toc final? El 30% de descompte en una selecció de roba exterior i denim de Green Coast. Entra de ple els 8 dies d'or a través de l'app del Corte Inglés. Descobreix la modalitat a botiga, on podràs consultar totes les marques, productes i serveis de la teva botiga preferida o més propera, comprar i recollir la teva comanda en tan sols una hora a la botiga que seleccionis. Tot això i molt més en moda dona, home i infantil. Accessoris, esports, bellesa, llar. Fins al 30% de descompte en més de 600 marques. Només fins al 23 d'abril. Entra ara als 8 dies d'or del Corte Inglés a botiga, web i app. I per acabar, et recordo que el diumenge 7 de maig, a les 9 del matí, pots participar en la 43a cursa al Corte Inglés. Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaelcorteinglés.cat. Aquest any correreu per la Fundació Pasqual Maragall per un futur sense Alzheimer. El diumenge 7 de maig, Barcelona respira cursa. És tot, adeu!
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I a més, lliurament immediat. Peugeot.
La llei de l'hivern, de Gemma Ventura. Allò de què t'escapes és allà on tornaràs. La llei de l'hivern, una nova veu literària extraordinària. Premi Josep Pla.
Hola, Carme. Sí, ja porto a Banc Sabadell un any. La veritat és que en poc temps he adquirit molta experiència.
Si tens formació en administració i direcció d'empreses, economia, màrqueting o vendes, al Banc Sabadell estem ampliant el nostre equip. Visita sabadellcarriers.com i inscriu-te. Banking Sales Program de Banc Sabadell.
Busques el look perfecte per a un esdeveniment? A la Roca Village l'encertaràs segur. Troba el teu vestit ideal a firmes com Liu Jo o El Ganso. I a Kids Around per als petits de casa. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per explorar les més de 150 botics amb descomptes de fins al 60% sobre el preu original durant tot l'any.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors amb mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Roche Bobois són només fins al 24 d'abril. Més informació a rochebobois.com.
Rich snippets, ethical hacking, threat hunting, TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Des del 29 d'abril, viu l'estiu a l'hotel Le Méridien Rat del Passeig Marítim del Vendrell.
Gaudeix dels restaurants vora mar, de la brisa marina al Beach Club i de la relaxació a l'Explore Spa de l'hotel Le Méridien Rat.
Le Méridien Rat Punès.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur, jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Banyeres que rellisquen, cuines estretes o...
Esa marzivita para él y yo la voy a romper...
De casa teva, res no t'hauria d'impedir fer-ne una llar. Explica'ns la teva idea i t'ajudarem a fer la llar que vols. Vine a l'Heroi Merlin o visita la nostra web i comença el teu projecte. Una llar no neix, una llar es fa.
Som els Puigverd i volem conèixer aquest esport del que tothom parla.
El pitch empat, pare.
Això. Doncs busquem rivals per fer un...
Un pitch empat, pare.
Això.
Pitch.
El pitch empat és un esport tan divertit i sociable que voldràs repetir. Et regalem la primera classe perquè ho comprovis. Entra a 1000classesgratis.cat. Apunta't amb qui vulguis i benvinguts al pitch.
Saps què és el que m'agrada més de la primavera? Doncs que hi ha més llum, més ocellets, més flors, més rialles, més rotllet, més avui sortim, més però més de tot.
La primavera, la il·lusió altera. Arriba el cuponàs Flower Power de l'11. Podràs guanyar 6 milions d'euros. I a més, si entres a cuponespecial.es, podràs gaudir de centenars de plans increïbles i pícnics gourmet. Cuponàs Flower Power de l'11. T'altera la il·lusió.
Bases dipositades davant de notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic, però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:32. Hola, Xavier Salamartín. Bon dia i ben tornat a la seva cadira.
Hola, exactament a la mateixa cadira. Sí.
Ara
i no és que trobés a faltar, abans dir que trobés a faltar la Noemí, no, trobava a faltar a vosaltres.
Ja ho sé. No, és veritat, perquè... Escolta una cosa, Xavier. Tu vas marxar perquè no volies més tertúlies.
Sí. Sí, sí. Sí, sí. No, no...
Ara te sents còmode aquí o no?
No sé encara.
Aquest és el motiu. Pere, Pere.
Perquè estava intentant recordar amb qui tenies aquelles tertúlies, que encara algú m'ho recorda. Jo me'n recordo de la Gemma Calvet, a qui li enviem una abraçada molt forta des d'aquí, la Gemma, molt forta. Qui més hi havia en aquelles tertúlies?
El Pepi Antic.
El Pepi Antic.
Després, el Nadal.
El Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Les baralles, però eren amb la Calvet.
Sí, la primera època, sí. Després, la segona època, va érem una noia del PP, que no me'n recordo com es deia.
L'Andrea Levy?
L'Andrea Levy, això.
Sí. Ui, sí, em recordo algun dia per la història de la ràdio, també. Sí. Ara està de regidora de cultura a l'Ajuntament de Madrid. Què rius?
No te'n recordes, de veritat, de com es deia aquella noia del PP?
T'ho juro que no me'n recordava, però ara que ho dius, sí.
El Tiano el coneixes, oi? Que veu estar...
Sí, home, i tant. Sí.
Ha escrit un llibre de 2.000 plenes, però no se'n recorda d'un nom d'una persona.
Que no, pot ser que no se'n recordi.
Ara li dèiem al Xavier Salamartín que estàvem parlant de coses, que tot això, jo crec que... Quan aquelles tertúlies ja en parlàvem d'això, no? Em sembla, ja havíem... El 9-N tu estaves per aquí, per tant, vol dir que tot això...
Sí, jo vaig marxar amb el Pep Antic, o sigui, quan era director de La Vanguardia.
Sí.
O sigui, fa molts anys ja.
Fa molts anys, i això ja en parlàvem.
Sí.
El procés i de tot això...
I de les comptes falsos del Trias i tot això.
Que no s'ho pren res el que està passant, no?
No,
que tot fos mentida, bueno, que tot fos mentida, ja ho sabíem, però que fos mentida i que els Fernández Díaz ho sabia i tot això.
No sé si en aquella època sospitàvem de que el Fernández Díaz ho sabia, però sí.
I que no passa res.
Sí. Bueno, jo ja saps que sempre he sigut molt... això no sé si està bé dir-ho aquí, no? Però no he estat massa gran fan dels periodistes.
Ja, ja, sí, ja.
Perquè, diguem, això de que hi ha molt periodista venut, hi ha molt periodista honest, eh? Però que també n'hi ha molt de venut, de que, diguem, diu el que li diu l'amo, o el que li diu el govern de torn, o... I això ho fa tothom, eh? O sigui, fa 2.000 anys que estem venent la moto de que hi havia una senyora que va quedar prenyada per un ocellet i ho hem anat venent, vull dir que els fake news són antics, eh? I ens hem anat creient durant mil·lennis. El que passa és que...
Esperem que no ens estigui escoltant Jorge Fernández Díaz, perquè infartarà ara, eh?
No, home, fake news han existit sempre, sí. Sempre. El que passa és que en la nostra societat doncs resulta que hem atorgat a tota una classe de persones, que sou els periodistes, aquest aura de veracitat. I, per tant, si ho diu un periodista, doncs resulta que va a missa... Ja m'he tornat a fotre la pota, no?
Sí.
Estic fotent. Resulta que és veritat, no? I això molts periodistes ho han aprofitat per fer mal. Per fer mal en el sentit de vendre's, de prostituir-se, ja sigui en el propietari de l'empresa, ja sigui en el partit polític que volen ajudar, ja sigui la causa nacional o el que sigui. I per tant, diguem, les fake news... I no és una cosa d'aquí, eh? Jo visc a Nova York i, escolta'm, i estic fins al clatell de veure el fake news, que a més abans d'ahir van haver de pagar 700 milions de dòlars perquè van fer fake news, diguem, i els tios a més s'enviaven SMS explicant-se de que sabien que era fake news, tot allò de que el Trump havia fet, diguem, que les màquines havien falsificat vots i tal, doncs tota la plana major de Fox News sabia que era mentida, però malgrat tot publicaven cada dia i feien entrevistes a la gent que cada dia deia que les màquines no funcionaven i tal, i va ser el propietari de les màquines que els va portar als tribunals i al final han hagut de pagar 700 milions per mentir deliberadament perquè tenen una causa política, malgrat que la seva disfressa és de periodisme, doncs tenen un objectiu que va molt més enllà de la veritat. I com que tot això jo ho sé, doncs a mi em crea mal...
Que mal rotllo, diria.
Mal rotllo, sí.
El teu amic periodista Vicent Sánchez ha dit que has escrit un llistí telefònic.
Un llibrot.
Com?
Un llibrot.
No, però s'ha equivocat. No és de 2.000 pàgines, eh? Uh-huh. Diguem, l'editor em va dir que els llibres de més de 600 pàgines no es venen, eh? I per tant el vaig fer de 590, em sembla, o 500...
566 més les notes bibliogràfiques.
Exacte.
Sembla que vostè... Que... Ara que parla de premsa...
Per
que
tant, és... estem per sota del
però
límit.
Que, sembla que és una hipèrbole, no?
Ara.
No. Explica'ns què és una
hipèrbole. Ara li podria explicar jo el que és una hiperbatón equivocant-me, però no, és allò que en diuen exagerar. Exagerar. Aleshores, quan algú diu, hola, és una casa com, no sé, o és un això com un pa de pagès, pues no sé, són aquestes coses que utilitzen els periodistes amb una raça immunda i que el senyor Pla utilitzava tant i vol dir exageració. Quan agafes el llibrot este, evidentment veus que no són 2.000 planes, però ho saps ma vida, tu el veus i imposa.
No, però és que el que estem parlant per la ràdio la gent no ho veu.
Mira, us imagineu.
I per tant, quan dius
bomba.
Quan dius 2.000 pàgines, hi ha gent que es pot prendre en sèrio.
Imagina't. Són 560 més la bibliografia.
Abans de parlar...
És la primera part.
Sí, és el primer volum.
La lletra és grossa, no patiu.
És el primer volum.
No patiu,
és el primer volum.
De quants?
De dos.
Total, 2.000.
Un moment.
200.
Un moment.
600, 2.000.
Ara anem amb el llibre del Xavier Salamartín, i ara anem amb el Xavier Salamartín, però abans de la publicitat, encara no havíem escoltat el Josep Martí. Josep.
Doncs mira, de les coses que havien dit el Vicenç i la Neus, si tornarà a passar, o la possibilitat de que torni a passar, tornarà a passar. Tornarà a passar el mateix format, si tenim sort i no ens extingim, tornarà a passar, perquè sempre hi haurà la figura esta de si quieres conocer a Pedrillo, dale un carguillo. Hi ha dit gent que quan té poder es corrompeix al minut 1 i que per tant utilitza els recursos públics en benefici privat o d'una causa transcendent, sigui la unitat d'Espanya o sigui el que sigui. Sempre hi haurà policies corruptes. De fet, és un lloc que s'ha de vigilar especialment perquè la policia treballa sempre entre merda i si treballes entre merda pues s'ha de vigilar que no acabis fent pudor tu. I ara ho deia el Xavier Salamartín, el periodisme no és una feina diferent a les altres, i de la mateixa manera que hi ha mals professionals a tot arreu i en les feines que hi ha l'incentiu per la corrupció hi ha corruptes en totes aquestes feines, doncs el periodisme és una feina que té incentius per a ser corrupte o que tens els mateixos números de ser un bon professional o un mal professional com els altres. I per tant, com que aquestes tres coses no deixaran de passar, les coses de les que parlem seguiran passant. Quin és el problema? També ho apuntava la Neus. El problema és que tots sabem, fa temps que ens afaitem, més o menys com funciona el món, no? Saps que hi ha una part castellà, però el que vols pensar és que aquella part, quan aflora, quan es veu, quan se sap que vostè és un corrupte, algú posa una màquina en funcionament per apartar-li un micro de davant, no? O quan saps que Martí és un corrupte, algú posa la màquina en marxa pues perquè no pugui escriure i que no pugui parlar. I aquí, lo frustrant, lo que des del meu punt de vista crea anticossos per a poder creure en el sistema en el que vius, és que ja els indicis ja són prou clars, de fet, més que indicis, algunes coses són proves directament, i tal dia farà un any. I això és el que crec que fa les coses una mica diferents. Perquè fixa't, quan s'hi diu Espanya és Turquia, no. Però això són... són angles de República Bananera. Però la diferència no està en que a França no hi pugui haver corruptes, policies, polítics, a Itàlia, a Alemanya, on sigui. Si la naturalesa humana és a tot arreu la mateixa. El problema està quan tu vius en un lloc on el que hem construït és lo suficientment fort per saber-se defensar d'aquesta naturalesa humana que de quan en quan aflora. I el que dol és veure que vius en un lloc on els mecanismes de defensa davant d'això que és tan natural com que hi hagi corruptes, no funcionen. Aquest és per a mi el fet rellevant de tot el que estem vivint. Viure en un lloc on no és prou fort el que tenim entre les mans, on no es vol que sigui prou fort, o no ho sabem fer prou fort, com per a poder-nos defensar d'aquestes coses quan passen. Això és el que crec.
Si l'estat espanyol fora fort i solvent, nosaltres hauríem desaparegut. Seríem Perpinyà. De vegades és el que diu vostè, i jo també em sap molt greu viure en un lloc on tot això funciona d'aquesta manera, i de vegades dic, toca, encara sort, perquè si fora realment com diu vostè, fora, ja estaríem anul·lats, perquè la intenció era claríssima, era igual que la intenció a França o qualsevol estat o a Anglaterra, exactament la mateixa. I l'única diferència històrica és la insolvència, i la falta d'efectivitat, doncs mira, encara sort. I una última cosa respecte a això dels periodistes és que, clar, el problema dels periodistes, quan un periodista és corrupte o és idiota, el problema és que es multiplica per mil. Els seus efectes són molt més perversos que qualsevol altra professió, perquè resulta que publica o s'expressa en una ràdio o una televisió i l'efecte és còsmic, es multiplica per mil.
Sí, però la corrupció sempre té efectes gegantins.
Sí, sí, bueno, però la d'un periodista...
Quan el president d'una gran constructora, una gran empresa de serveis, que després decideix marxar del seu país... està implicat en, o ha estat implicat en desenes d'expedients de corrupció. Totes les empreses, de segons quin sector durant anys han jugat en aquestes coses, pues dius, escolti, fer un... tindre un PDG o un MBA o el que sigui, haver nascut en segons quina família, dedicar-te a ser un crac en la gestió d'empreses, te protegeix de ser corrupte? No.
Maria...
No, Vicenç, sí,
però una cosa és que un polític siga corrupte o un constructor ho siga, Una cosa és que un periodista, i ara no estic jo aquí, és, ho siga perquè la funció del periodista precisament és la projecció pública de les coses, i aleshores la corrupció del periodista es multiplica per mil, i la producció del costat...
Bueno,
del, no, no, és que és així,
per ser,
i aleshores
per ser, són
igual, oficis
igual, Vicent,
que haurien d'estar... que haurien de tindre més, més vergonya, més control propi, etc, etc, perquè els altres sempre són terribles, que la gent siga conscient que la seva corrupció no només queda a casa o no només té una projecció limitada, sinó que pot multiplicar-se per moltíssim. Quan el diari El Mundo
multiplica... per mil és una exageració o,
no,
o és un número...
No, ara va de debò. Això no és, no és una hipèrbole.
Una hipèrbole.
Això no és una hipèrbole. Això no és res. Això és la veritat.
És mil, eh?
Clar, no, per mil o per 2.000, com en les pàgines del llibre. És a dir, en el moment que algú publica que Sever Trias és corrupte i això té una gran transcendència, imagines com es multiplica l'efectivitat d'aquella corrupció. I el periodista que feia això sabia que, evidentment, estava sent corrupte perquè allò era mentida.
Però, fixa't...
I ajudant a corrupte.
Hi ha una diferència encara més a apuntar en el terreny del periodisme, que és que nosaltres tenim... una cobertura, que és que no tens per què provar les fonts, no tens per què provar quin esforç has fet per complir amb el codi deontològic, de confirmar com a mínim amb tres fonts. No has de fer cap esforç. Te plantes davant d'un jutge, dius, escolta, jo les fonts no tinc per què revelar-les davant de ningú. I això, dius, és normal, perquè si no, no podríem treballar en la majoria de casos. Però ho situa tot en el terreny de... fiar-te de que el Sánchez és bon tio o no és bon tio. I com que de fills de puta n'hi ha, i n'hi haurà tota la vida, doncs aquest exercici de confiança de quan en quan se veu quebrantat. Però en el cas dels polítics, en el cas de segons quins oficis, això pot costar més, pot costar menys, en algunes vegades se paga. Però nosaltres no paguem mai aquesta factura. Nosaltres treballem en la impunitat. I en això sí que et dono la raó de que ens hauria d'obligar a ser una mica més responsables. Però si tu ets un malparit, el que fas és aprofitar els avantatges que et dona la conjuntura. I si saps que ets impune i a més ets molt parit, doncs llavors la teva capacitat de destrucció, això coincideixo amb tu, es multiplica.
És per posar-me tremendista, però és que és pitjor que això. És a dir, és que moltes vegades té premi. Té premi en audiència, té premi en l'empresa, et reforça editorialment. Per tant, no és que no es castigui, és que moltes vegades està premiat. Per tant, crec que és molt més complicat. I dos, és veritat això que deies, de que hi havia una part que no tolera la diferència, ja no dic la dissidència, sinó la diferència, però que això ha afectat a l'independentisme, igual que va afectar a Podemos, recordeu, amb comptes també falsos...
Home, o
amb,
en forma pisa.
Per exemple, aquí hi ha la connivència, presunta connivència de jutges que estan disposats, en alguns casos, a obrir causes molt ràpidament, sabent que són filfa, i això ha passat i continua passant, i a més, en el cas concret de Villarejo i els seus... van treballar per grans empreses de l'IBEX.
Sí,
i no per fer serveis nets, tampoc. Vull dir que és una cosa... No vull dir que estigui tot embrutat, però que és molt transversal.
Sí, però,
és a dir, que afecta aspectes... Ens afecta a nosaltres com a gremi, i tens raó tu el que dius, la influència és evident, i a més, si ho poses en portada, i a més, després es reprodueix en tertúlies i en articles d'opinió, doncs la taca d'oli o de petroli s'escampa d'una manera brutal, i a més, ara ja, en aquella època no hi havia tantes xarxes, si ara li sumes les xarxes ja ni t'explico.
Però la diferència...
Però a banda, però no, l'únic que volia dir és que aquí li has de sumar sectors econòmics que no només ja els semblava bé, sinó que compraven els serveis espuris de la claveguera, i una judicatura disposada a seguir el joc i no parar-lo.
Però la diferència és que quan parla vostè de Podemos o del PSOE o del PP, hi ha una part de la societat i del establishment i de l'Estat que se sent alterada i agredida perquè és intransigent i per la discrepància, d'acord? Quan parla vostè d'independentisme és tot l'Estat. I aleshores, quan parla de Podemos, evidentment el PSOE potser no ajudarà allò.
Podemos,
No, m'ho pregunto a mi, hi ha una part de la judicatura que no jugaria això, perquè fins i tot una part petita m'és igual.
se pot sentir identificada. Segur que si vostè busca algun membre del Consell Judicial que puga ser més o menys alineat amb aquesta ideologia política, la podria trobar. L'independentisme, quan va saltar i va començar a fer-se important, va perdre tot això, al 100%. I una cosa per acabar.
Gràcies.
Estava buscant hipèrboles divertits.
Ja hi som.
I aleshores n'hi ha una que diu, de Josep Maria de Sagarra, aleshores, sense donar-me ni temps de respirar, em va donar un paper. La post d'aquí, això. Sense donar-me temps ni a respirar, clar, sempre dones temps a respirar a l'altre perquè si no és mort. Perquè veig a vostè que això ho fan els periodistes i ho fan els escriptors i segurament també ho fan els periodistes que... Snif, que pretenem ser escriptor.
Aviam, el Tiam volia dir alguna cosa i la Concepció Barall també. Aviam.
Jo volia respondre...
Com a periodista.
Amb la meva opinió... No, que va. Bueno, sí, però perquè és, en principi seria el que sóc. No, el teu plantejament inicial de no passa res.
No.
Llavors...
És que la clau de volta de tot és que no passa
llavors,
res.
Llavors, el tema no passa res...
Sí, perdona. Sí. Deixa, que saps que no...
Sí, sí.
Que...
És que la notícia sobre la comissió d'investigació que s'ha de reobrir al Congrés és que no es posen d'acord amb qui cridar a declarar. Vull dir, és que és tan ridícul com això.
Llavors, el no passa res, sota el meu punt de vista, té a veure, té a veure amb una cosa que ha citat el Josep Martí, aprofitant que tenim el Xavier Salamartín aquí, que és un concepte molt econòmic, que és el dels incentius. O sigui, quins incentius hi ha perquè s'agafin aquesta notícia a Madrid, que és el que tu estàs dient, no passa res. Els incentius són els següents. Per què es comença a investigar i a treure merda dels GAL en el seu moment? Perquè l'objectiu era d'arribar al govern de Felipe González, perquè van arribar a la conclusió els senyors del sindicat del crim que s'havia de substituir Felipe González i que hi hagués un nou govern. Tenen aquest incentiu ara, tota aquesta colla? No tenen aquest incentiu. Si tota aquesta operació de Villarejo, ara que està governant Pedro Sánchez, l'hagués posat en marxa Pedro Sánchez, encara que aquests mitjans de comunicació, aquests jutges, etc., estiguessin a favor del que van fer, com molt possiblement estaven a favor dels GAL, oi que s'hi haguessin agafat? Per què? Perquè tindrien l'objectiu de tombar a Pedro Sánchez. Com que ara no hi ha aquest objectiu, perquè això ho va fer el PP, no s'hi agafen. Si d'aquí un temps hi ha l'interès de tombar el PP i es poden agafar a qualsevol coseta, aleshores començaran a treure notícies que s'estan publicant ara d'aquí a 10 anys. I funciona així perquè hi ha una sèrie de gent que té una certa idea d'Espanya i la defensen per sobre de tot. I aquest, jo crec que aquest és l'incentiu. Avui tenim el rei a Sant Senxo.
Sí.
Ara ja no li fan cas. Van estar durant dècades tapant tots els xanxullos que sabia tothom del rei d'Espanya. Hi ha un moment en què comencen a atacar, que per cert el rei, no entenc això de que hagi d'estar dos dies entrenant, si no s'aguanta dret, no sé exactament què ha d'entrenar. És una notícia que em sorprèn molt, però bueno. Quan van començar a parlar malament del rei i van començar a treure merda del rei, quan, per interès d'estat, havien de fer una substitució, que era, escolti, traiem aquest senyor i posem a Felip, perquè si no, tot això se'n va a la merda. I ho van fer aleshores. Ara després ja està, ho han deixat estar. I per tant, hi ha una idea per sobre, hi ha uns incentius per sobre, que són els que fan que hi hagi moments que no passa res i hi hagi moments que sí que passen coses. I jo, que per mi el resum és aquest.
Tornant a l'ínim, bueno, hi ha una cosa que jo crec que després de la tertúlia, el que deia el Xavier, que allò que no li agraden gaire els periodistes, s'ha posat en evidència, no? Jo estic d'acord en part del que s'ha dit, sempre s'ha dit que els periodistes, o el periodisme és el quart poder, no? I efectivament jo crec que aquí queda demostrat, però el Josep, i jo m'agafo el que deia... també ho ha dit, és que totes les professions hi ha coses que no es fan bé i hi ha persones que són més trempades, menys trempades, corruptes o no corruptes. Al final és una cosa de la condició humana i per desgràcia la humanitat no és perfecta, no? És més aviat imperfecta, per tant al final va intrínsec amb la predisposició que cadascú tingui de fer les coses bé o de fer les coses malament, no? Perquè codis ètics en té ja totes les professions,
odontològics... Hi ha la prova del cotó, que és tindre l'oportunitat de ser corrupte.
Efectivament,
que és, no? Que és quan de veritat...
Un ha de decidir si ho fa...
Has de prendre la decisió.
Evidentment,
mentre no la tens...
I cada un a la seva vida personal o professional...
El judici és fàcil, de dir, escolta, jo no seré mai corrupte, soc un bon tio.
I per ara, això, ja, Josep,
quan manegues un pressupost de 100 milions d'euros i algú et diu, pensa que això s'acabarà i la vida és molt llarga,
Bueno, en aquest però, moment és que has de prendre la
sí,
decisió.
Sí, però no és només el pressupost de 100 milions d'euros, és a l'escriure un article que et facis sortir a la portada d'un mitjà de comunicació o et deixi relegat a fer una columna cada dues setmanes, no? Per tant, al final, com deia, és condició humana i cada un sap a la seva vida personal o professional si en algun moment l'han tentat a poder caure en aquesta tentació que és la corrupció, que a vegades no és que siguis corrupte, sinó que, i tu també n'has fet esment, és que te fies, no?, de la gent, et fies del que et diuen, et fies d'on expliquen que et surten les històries, no?, i per tant, bueno, doncs jo crec que, com deia, és condició humana. I ara vull acabar amb el que tu has començat la tertúlia avui, aquesta tertúlia. I és amb la intel·ligència artificial. No. És que és molt preocupant, perquè...
Està fent un link.
Mireu, si, mira com estem per informes falsos, perquè en la font... Imagineu el que pot arribar a passar amb el que s'està demostrant que pot fer la intel·ligència artificial.
Bueno, és que això pot ser terrible.
Aquí anava, vull dir, llavors sí que les fake news ja seran... No, ja sí que no les... Però que serà impossible de controlar, avui. Per tant, a mi em preocupa, en aquest sentit.
Però el que ha avui, que és molt gros.
És que...
Molt gros, que és el del Michael Schumacher, aquesta entrevista amb aquest setmanari alemany, fet a través d'intel·ligència artificial. L'entrevista amb titulars ha fet que la família saltés, no ha fet cap entrevista, Michael Schumacher. En canvi, l'entrevista ha estat publicada i, evidentment, la família
amenaça
amb una querella criminal. Però no només això, la música que hem posat fa uns moments de Drake amb The Weeknd, que és Drake i The Weeknd, i que és música que no han fet ni Drake ni The Weeknd.
Deixem que li faça una...
Una hipèrbola?
No! Ah. Sí, però aquest és cap a petit. Perquè l'hipèrbola és augmentar o disminuir.
Ah, mira.
No, que ja, mentre estàvem parlant aquí per Twitter, hi ha un senyor il·lustrador, que a mi m'agrada molt, que es diu Carles Ponsi. Que és...
Sí, tant, el Carles Ponsi.
I diu, a part de tot això que dieu, no us oblideu que els il·lustradors... ja ens estan substituint per intel·ligència artificial des de fa molts mesos en molts mitjans digitals. Una intel·ligència artificial que a més s'utilitza com a referència per generar imatges i il·lustracions d'il·lustradores reals. Vull dir que ens estan substituint, calcant o copiant els nostres dibuixos i estem sent eliminats. I això ja fa molt de temps que dibuixants i il·lustradors m'ho estan dient.
Bueno,
perquè els cantants encara no estan sent substituïts per intel·ligència artificial.
Tot arribarà.
Però els il·lustradors sí.
Ja, bueno, però sí.
Per desgràcia, tot arribarà.
No,
substituint-nos vull dir... No, ho entenc. Ah. Substituint-nos vol dir que apartes el real i ja et quedes amb el clon.
Sí.
I ja l'apartes.
Ja.
És a dir, jo aparte un senyor que dibuixa molt bé, el substituïs, què tal, i en canvi els cantants encara van cantar. Vull dir que això encara... Entre, mentre que per
ara,
els cantants...
Ara li pregunto si el Sala Martín està preocupat amb això, però Josep Martí, abans...
No sé què volia dir.
Pues és igual, senyor Salma. No, ara si tinguéssim intel·ligència artificial,
t'ho diria.
Que se'n recordaria.
T'ho diria.
Estava sentint en això que deia el Sánchez, però crec que...
Ara estem intentant buscar el
fet de la música, que hi ha coses que no es poden substituir encara, no? El concert en directe no es pot substituir.
Bueno, hi ha un concert...
No? Vas en un concert...
Bueno, fan hologrames. Els d'Ava fan
sí,
hologrames.
També pots tenir sexe amb una nina de làtex, no?
També.
Això ja, després, el que diu és poc de la intel·ligència humana, no de la intel·ligència artificial.
L'economia de la intel·ligència natural. Et preocupa realment? A tu preocupa la intel·ligència artificial o no?
No. No.
Em tranquil·litza que no...
Deixa'm... El que estàveu dient dels fake news i de gent dolenta, i els xoriços estan uniformement distribuïts pel planeta i per totes les professions. El que diferencia els països civilitzats dels no civilitzats és què passa quan els enxampes. Quan no passa res, com en aquest país, no? Doncs ets profundament incivilitzat perquè genera inseguretat, perquè corrompeix els incentius, com deia el Tian. I abans he explicat, els Estats Units també està ple de gent de xoriços, de lladres, igual que aquí, no són diferents, no és que siguin millors ni pitjors. El que passa és que quan els enganxen i els hi cau una multa de 700 milions, m'entens? I el que hem de lluitar per convertir-nos en un país civilitzat és perquè hi hagi conseqüències. no, diguem, fer codis ètics perquè la gent... No, això no funcionarà. Els xoriços estan a tot arreu. La pregunta és què passa quan els enxampes. I el que hem de fer és enxampar-los i que hi hagi conseqüències. Sí. Dit això...
Perdona, m'has dit això. Has parlat de la multa de 700 milions perquè és que no ho sàpiguen, estem parlant d'una multa que li ha caigut al Rupert Murdoch per Fox News, per fer fake news, no? És aquesta la història.
Per fer fake news, sabent-ho, perquè a més els han enganxat diguem, amb SMS entre ells, dient, ostres, el Trump aquest està loco, no és veritat que les màquines no funcionin, però jo aquesta tarda ho diré igualment que no funcionen, perquè hem de mantenir... Entens? O sigui, que ells mateixos ja havien confessat i, per tant, no ha hagut d'haver ni judici, perquè el jutge els hi va dir, no està en discussió que heu mentit, està clar que heu mentit. La pregunta és, què passa? Llavors, abans del judici han dit, bueno, paguem
700 milions, que ja és una manera d'acceptar la culpabilitat de les fake news. Va, perdona, deies després.
Llavors, aquí tenim un problema que d'entrada és molt greu, que és el problema del nom. Intel·ligència artificial. Que és un nom que surt a l'any 56 i que... I que està molt... Està, diguem que sembla que sigui una cosa molt perillosa, però, diguem, el que són aquestes màquines que s'anomenen d'intel·ligència artificial general,